Fem una mica de memòria. El mes de desembre de l'any passat, un ple extraordinari va celebrat, com dèiem, el desembre, va declarar el fotògraf Guillem Bastard Cànaves, fill il·lustre de la localitat, i va declarar aquest 2019 any Bastard amb motiu del 50è aniversari de la seva mort. Recordant que també l'Ajuntament va adquirir a principis de l'any passat per 277.500 euros l'arxiu Bastard Cerdà, que és una de les col·leccions fotogràfiques més importants de Mallorca, amb més de 400.000 imatges, amb un interès, evidentment, local, municipal, però també que va més enllà de Pollença, i que abarca una etapa històrica de més d'un segle, amb imatges fetes entre els anys 1898 i 2006. Idò bé, ja som en aquest 2019 i una de les activitats d'aquest any més tard és l'exposició que s'inaugura aquest diumenge a l'església del convent. Esteu tots convidats a partir de les 12:30 dona en aquesta inauguració de l'exposició Guillem Bastard, fotografies 1900-1930. Una mostra que hi serà així mateix fins al 9 de juny, que podreu visitar cada dia, tots els dies de la setmana. En parlant d'aquesta exposició amb el codirector del museu, Andreu Aguiló. Andreu, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Que vens acompanyat avui amb persones que han també fet possible que aquesta exposició es pugui dur a terme, evidentment relacionada amb l'arxiu Bastard Cerdà i l'àrea de biblioteques. Pere Sales, bon dia.
Hola, bon dia.
I també mos acompanya la persona que fa l'inventari d'aquest arxiu, la Maria Cerdà, que té una feinada ja fa un parell de mesos, ja mos ho has vengut a explicar un parell de vegades, però per mi encara hi estàs. Maria, bon dia, com anem?
Hola, bon dia.
Que vas per la meitat o ja ha passat la meitat? Ni la meitat.
Encara no vaig. Bueno, ja vaig per 10.000 plaques i bueno, i anem fent.
Tira-tira.
Sí.
Molt bé. Ara mos ho contareu, idò, com va de moment la investigació d'aquest arxiu. Però bé, Andreu, si vols, primer recordam, perquè els oients ho entenguin, se va acabar l'exposició de Nils Burbitz. No aturau gens, lo just per desmuntar i tornar a muntar, i ja hi ha la primavera.
L'exposició de primavera, que s'està consolidant com una exposició molt important, perquè a més sempre hem parlat d'aquests mesos d'abril, maig i juny. És un tipus de públic, a més el turista en general que ve per aquí, que segurament està més interessat o més predisposat a visitar espais culturals que no exactament el model de turista que sigui més del mes d'agost. Però vaja, tant l'exposició de l'estiu com la de primavera estan molt consolidades i la d'hivern s'està consolidant.
Què hi ha més públic, però, a l'estiu o a la primavera?
L'any passat van anar pràcticament
igual,
molt, molt iguales, i l'any anterior també. De fet, l'any anterior va guanyar fins i tot la de primavera, per damunt de la de l'estiu, perquè a l'estiu tenim un competidor amb el que és mal de fer a vegades jugar-hi, que és la platja.
Has de fer exposicions a la platja. No vull donar idees a Andreu, perquè s'allà fa de veure després i ho faig més feina. Bé, aquesta la fes conjuntament amb l'àrea de biblioteques, amb l'arxiu, en aquest cas, o no?
Bueno,
perquè hi ha en Pere i en Maria,
no, aquí, home, en Andreu. Perquè evidentment ells són els controladors i els que millor, diguem, són els amos de l'arxiu en aquest moment. Són...
Bé, però vaja, l'exposició és d'un museu, vull dir, això...
I l'únic és que aquí en aquest cas és... realment, és que l'arxiu realment és una cosa tan espectacular que fica't-te a dins ell, has d'entrar amb molt de frontals i molt a poc, perquè ella parla de 10.000, pensava que nosaltres hem organitzat una exposició de 100, o sigui que... i que no és més que una llapada, una primera llapada en aquest enorme patrimoni que tenim a partir d'ara al poble de Pollença, perquè això és, jo crec que encara no en som ni molt conscients de l'abast que suposa i de la importància que té l'arxiu.
Ho diu la premsa, però com encara no han vist, són imatges, ja serà el primer pic que podrem veure una bona mostra.
Aquest serà el primer pic, no, imatges ja se n'han vistes moltes, perquè ja hi havia hagut imatges produïdes en postals, en forma de postal, imatges que també se van publicant ara, cada setmana se publica
Facebook,
en el Facebook se publica una foto. Jo diria que la importància, i això per mi és el que m'ha guiat a l'exposició, és que per primera vegada veurem fotos d'en Guillem Bastard positivades amb una actitud d'amor a la fotografia, de l'objecte fotogràfic, cosa que el Facebook no t'ho pot donar. això no te pot donar, i d'alguna manera te dona molta informació, t'explica com és l'imatge, però no el gust per mirar aquella imatge.
Què vol dir això? La
això vol dir l'objecte fotogràfic, que és la fotografia, el paper. I amb això hem fet un gran esforç des de tots, des que estem organitzant, i sobretot l'Ajuntament, a nivell econòmic també, per la producció d'aquesta exposició, perquè hem escanejat de nou totes aquestes plaques i hem positivat de nou amb una actitud, diguem, de més tard. Vull dir, les hem positivades pensant una mica en com se positivaven antigament, i fins i tot amb el retoc que li hagin pogut fer a alguna foto, ha estat un retoc molt respectuós i molt poc de aficionat gratuït al Photoshop, cosa que no som nosaltres. I tenim hem tingut una actitud molt amorosa amb aquest plaer de mirar una fotografia que s'està perdent. Ens estem acostumant a mirar-ho tot a través d'una pantalleta, que està molt bé, però a vegades perds aquest punt d'amor a l'objecte, a la superfície, a la textura de les coses. Que això era l'amor que hi tenia el Guillem Bestard, perquè evidentment l'altre no ho va poder experimentar.
100 fotografies entre el 1900 i el 1930, perquè heu acotat en aquests anys, perquè en Viquet de l'Arxiu n'hi ha d'abans fins i tot, quasi dos anys
sí,
abans.
Però, mira, havíem d'acotar per qualque lloc, perquè si no, o sigui, quan tu montes una exposició, tens un tema d'espai, un tema de tota una sèrie de coses que t'obliguen a que t'has de definir quina... Has de comissariar, diguem, l'exposició, has de dir què vols, no? I en aquest sentit, quan me'l vàrem posar a cercar, amb Anna Maria i això, vàrem, hi hem de definir algun marge, perquè l'amplitud de l'arxiu és tal, sí que és cert que, com que d'alguna manera han començat, i probablement on hi ha més material, en aquest moment inventariat, és aquest període.
Perquè aneu per ordre cronològic, Maria, inventariat,
Sí, el que passa és que cronològic, però no dates una darrere, és dir, un any darrere l'altre.
És el suport també que us defineix, no?
És un suport.
Clar, perquè quan ara l'arxiu no està organitzat cronològicament, el que fa Anna Maria és que fa les fotos que més o manco estan dins aquest període més antic, però dins aquestes n'hi ha que són de 1900, n'hi ha que són de 1936, n'hi ha que són de 1920,
exacte,
perquè no les podem anar discriminant, perquè si no, no hi veuríem mai. No?
El que és evident és que totes són plaques, en aquest cas, perquè el negatiu encara no ha començat.
Però expliquem això de les platges de vidre, perquè els oients que no, i jo la primera, clar, no entenem a la millor molt de fotografia, dels principis de la fotografia. Quan xerrava d'una platja de vidre, com funcionava això, Maria? En què vos referiu exactament?
Bueno,
per veure l'amor també que li heu posat després en aquesta exposició.
Una placa de vidre és a dir, les màquines tenien un format i posaven un vidre i damunt d'aquest vidre s'hi posava una emulsió fotogràfica.
Llavors, el que tradicionalment deia negatiu.
Un negatiu, és a dir, el que deia. Llavors se feien les fotos, se feien d'una en una, és a dir, amb aquesta placa s'hi posava l'emulsió, després se revelava i després se positivava el que era. I llavors el Bestard, quan anava a fer fotos, tenia les plaques dins unes catxes de fusta i a lo millor s'enduia pues, 10 catxes que vendrien a ser 10 fotografies que faria, perquè avui en fas 1.000, te'n vas un dia d'excursió i fas 1.000 fotos. En aquell temps anaves d'excursió, si en feia 10 en feia moltes.
Segurament no arribava.
No arribava. I teníeu les plaques dins unes catxetes de fusta que no vessen la llum, se posaven a darrere de la càmera, que la càmera era de fusta i tenia un full de tela i davant un objectiu. I posava, després s'imprimia el que era la placa, se tornava a tancar i quan arribava a casa seva, després ho revelava. Vull dir, però era això, i de cada foto, pues, cada negatiu, que és la placa de vidre, pues, en posava una, després tres i per fer una altra.
Estan xerrant d'un tamany de...
Hi ha plaques de 9x13, n'hi ha 5x7, 9x13, 13x18.
Aquí tenim moltes de 13x18.
Sí, quasi totes són de
13x18. Que això és un negatiu enorme.
És un negatiu gran.
És que aquí clar, és que ara estem vivint en un moment fantàstic i costa molt d'entendre tot això, amb el sentit de que ha anat molt, molt de pressa el segle XX respecte a la fotografia. La fotografia, la primera foto és del 1827 i del 1827 en el 2019 han passat moltes coses en el món de la fotografia, en el món de les maneres de captar imatges. I clar, jo me passa que ara parlo amb els joves i ja no se'n recorden del negatiu que anava en carrete. El negatiu que anava en carret, que era de 27 o de 32 fotos, d'això ja no me'n recordem. Però és que això és de l'any... Encara n'hi ha.
Ja l'he empleat encara
n'hi ha i encara se poden utilitzar, però ja costa de trobar. Clar, ara estem, com diria el Font Coberta, la postfotografia, no? Que tirant fotografies sense pensar que estem tirant fotografies ja. I ho feim, a més, amb un telèfon mòbil, que serveix per xerrar. Vull dir que és una cosa molt estranya, tot plegat. Però, diguem, els orígens d'aquesta fotografia quasi no estan al 1900, sinó que estan molt abans, però nosaltres, a l'arxiu, diguem que està en una plenitud en el 1900. El Guillem Bestard ja és un fotògraf madur, ja en sap molt.
En el 1900, bueno, realment en el 98 el comença perquè és un adolescent i comença amb una càmera que, bueno, per llegenda, per comentaris, que la va adquirir d'un turista alemany. Però realment quan Bestard està a la seva plenitud com a fotògraf ja és en el 1910, que ja té, ja posa el seu estudi, perquè abans ell el que feia era estava a la fonda de Can Bestard i tenia un estudi a dalt. I compaginava perfectament les dues coses, perquè bueno, feien fotos, doncs a lo millor se'n feien una a la setmana, i o quan anava d'excursió o els turistes que li demanaven doncs per anar a fer una excursió, i el feia de guia turístic, diríem ara, que era una mica això, perquè Bestard, a més de fotògraf, pintava, tocava el piano, llegia, era un gran anfitrió, sabia idiomes, i ell, doncs, quan anaven els turistes, a principis de segle, en Castell del Rei, era allà on solien anar molt d'excursió, a Cala Sant Vicent, doncs allà per fer les fotos, però a lo millor a una excursió feia dues o tres fotos.
Per tant, si que la seva plenitud era el 1910, estem xerrant que l'exposició d'aquest diumenge abarqui ja aquest moment de plenitud, d'un fotògraf ja totalment professional i consolidat.
Sí, i a més això es nota amb les imatges i es nota amb la qualitat de les plaques. Vull dir, i això no solament ho deim nosaltres, ho diu les mateixes persones que han col·laborat per l'escanejat i per el positivat, de que no havien... davant tenen unes plaques molt ben tirades. Què vol dir això? Ara ho decideix tot el mòbil, però en aquell moment havien de decidir moltes coses del fotògraf, no? Per el tema de quantitat de llum, de diafragma i tal. En aquest sentit, jo afirm que ja era molt madur, independentment de l'edat que tingués. El Guillem Bestard era un fotògraf molt madur per la seva mirada fotogràfica i per la qualitat de les seves fotos.
I Pere va guanyar, són dues coses diferents. Guanyar premis també, no? Fora del municipi, pot ser?
Sí.
No?
Mm-hmm.
Sí, sí.
Molt bé, doncs xerreu-nos de què hi haurà en aquestes 100 imatges i aquests 30 anys, què veurem?
Espera.
Bueno, veurem el que... És dir, les corolles i també les obligacions que tenia un fotògraf en aquesta època. Jo crec que ja més tard, de totes maneres, el 1907 ja és un fotògraf professional, però sí que a partir del 10, 11, com deia en Andreu, se nota que és més bon professional, però ja el se defineix com a professional quan ve en el Sassiguer a Pollença i devia ser el 1906 pensant que podria ser el 7. Això mos dona que, per tant, és una persona molt, molt, molt primerenca, dins la Mallorca rural.
I no, autodidacta, perquè com te converteix en professional aquí el 1906?
Sí, però bé, era autodidacta, però això també és una de les coses que no, en el catàleg que quedarà, jo crec que bastant reflectit amb el textos que hi ha, i és que... I gràcies també a la feina d'Anna Maria a l'arxiu, han descobert que no és el primer fotògraf que va amb fotos a Pollença. Això és una novedat. És a dir, ja sabíem que a Pollença hi havia hagut altres fotògrafs abans d'ell. Però ara sabem que n'hi havia, al manco, un altre de que venia fotos. i molt a prop de la seva, que era un tal Vives.
Vives.
Perquè han trobat fotos seves que ell les reproduïa. De fet, reproduïa moltes fotos d'altres fotos, perquè, però Vives, Terrer, Calle Mayor, etc. Clar, per tant, això també era la idea de que a Pollença no m'ho han d'estranyar i a Mallorca de que la gent fos moderna, que estàs preparada per esdevenir un fotògraf professional. I amb estat és la prova de que d'això era i la prova de que podia ser autodidacta aquí. No era una cosa, no necessitava anar-se a Barcelona per o a Palma. A Pollença també ho podien ser. Això per una banda. L'altra, quan t'he dit necessitats i corolles, crec, clar, un fotògraf en aquell moment havia de fer retrats, per tant, hi ha moltes fotos d'estudi, i també molt interessants, hi ha fotos de, diríem, per encàrrec, esdeveniments socials, etc. Però després hi ha aquella part que això ja només hi pot donar el que a tu t'interessa i que surti, com ha dit la Maria, ell era un guia, era un artista, i això va fer de que quan a Pollença se va crear una comunitat d'artistes residents, ell no només fos un fotògraf que ocasionalment les fotografiava, sinó que se converteix en un artista més. I per tant també és gairebé l'interlocutor a l'exterior d'aquesta meca de los pintores que se va anomenar. Quan havia de venir qualcú de fora de Pollença per conèixer-los, qualsevol periodista de Palma, anaven en Bestart perquè de fet d'introductor dins aquest grup. Clar, i aquí tenim una quantitat de fotos i d'interès per l'art de pintors, de paisatges i de quadres i d'exposicions, i això és una cosa que jo considero molt interessant, perquè no només veiem una reproducció d'una pintura, veiem una exposició d'una exposició, i no s'explorava igual que ara, també s'explorava d'una altra manera, no? D'una manera pròpia per l'època. I després la seva relació amb el turisme, també la veig molt moderna, molt original, fent i produint souvenirs, postals, no només fent fotos no turistes que les hi demanessin, sinó avançant-se les seves necessitats, creant un negoci, en el bon sentit de la paraula, que li va donar bons resultats i per això va poder aprofundir la seva professionalització.
Sí, de fet, també demanes perquè fins a l'any 30, realment, a l'any 30 ell, el que era el seu negoci fotogràfic, el va deixar en mans del seu fill, perquè ell se va casar, per segona vegada, la segona dona, la Margalida Comas, i va anar a viure a Barcelona, que realment vivia a Barcelona i vivia a Mallorca, vull dir, anava i venia, perquè allà no tenien una adreça pròpia, vull dir, que una vivenda, no? Anava i venia, i quan venia aquí, venia a fer, sobretot als anys 30-36, feia molt de paisatge, perquè seguia fent el seu negoci de postal, de postal de souvenirs. I s'ha dedicat, a partir de 30 ja no feia feina com a fotògraf d'estudi, sinó més que per postals.
Hi ha un canvi, és a dir, no...
Sí, i que és el més elaborat per aquesta mostra, ho ha acotat per aquí.
Exacte.
Jo he de tallar per qualque lloc i tot per no aniria a tallar en el 28.
Exacte.
Sí, perquè a vegades també hi ha maneres de parlar...
Màrqueting, també.
1930,
molt bé. Sí, però en aquest cas té sentit, també.
Però en aquest cas també té sentit i saber amb el material que anàvem triant a poc a poc.
Exacte.
Això ja per ell més nou, això ja per ell més... Vull dir, jo crec que en aquest sentit, que era la dificultat també una mica la tria, sobretot quan tens una cosa tan grossa per triar. Vull dir que...
Perquè qui ha fet la tria de l'accent dins d'aquí 30 anys?
Na Maria i jo.
Jo vaig començar entre...
Na Maria i jo. I vam anar reduint, i vam anar traguent, i posant, i traguent, i fent...
A reduir.
I després hi ha un moment en el qual, que és important, que és començar a prendre decisions de com és el muntatge de l'exposició. Vull dir, una exposició té vida pròpia en el sentit que tu li has de donar un recorregut. Nosaltres al final està organitzada per temes. Aquests temes surten de la pròpia lectura que fem del material. Se'n poden fer d'altres de temes. Vull dir, és infinit l'arxiu Westart. Un arxiu fotogràfic és infinit en general, però és que l'arxiu Westart també ho és, perquè que s'han pogut posar, podríem fer una exposició només de cares, de vestuari, de pentinat, de moltes coses tu podries anar fent temàtica. Nosaltres hem fet una primera aproximació un poc a tot. Què vol dir tot? Vol dir que tenim paisatge, Pollença, Port de Pollença, Cala Sant Vicenç, amics, aquest que això que comentava en Pere, d'aquest cercle d'amics privilegiats, que seria els amics, la cultura, l'entorn aquest cultural, pintors, escriptors, periodistes, etc. Però després també hi ha manifestacions més puntuals del Bestar Cronista, que, és, que són fotos que ell fa quasi de periodista. Vull dir, simplement dona fe d'una arribada d'un personatge important o d'un acte important. Vol dir que va conrear en aquell moment, per necessitats i perquè supos que tampoc no hi havia tanta opció, molts gèneres fotogràfics. Vull dir, és que estan tots pràcticament els gèneres fotogràfics. Molt de grups, primers excursionistes. El que passa que li hem anat donant nom a les coses, li hem anat donant sentit i d'alguna manera mos acostam a la seva fotografia, però també mos acostam al personatge, al fotògraf. Vull dir, hi ha coses que són de postal, però és que després a mi m'admira, per exemple, i quan jo parlo d'aquest amor que ell tenia per la imatge, vull dir que a mi m'apassiona, tècnicament és molt bo, però m'apassiona la seva mirada, aquí hi ha una voluntat molt particular. La primera fotografia que se trobarà a la gent que entri és una imatge molt, molt nostra, que és del Calvari, de dalt del Calvari cap a baix, veient el Puig de Maria. Aquesta imatge està feta amb boira de dematí, amb una boireta de dematí molt fina. No va bastar una vegada, i va haver pujat moltes vegades per pillar aquesta imatge. És impossible que per casualitat surti aquesta imatge.
I justament t'ho dic, quin nas,
és impossible, l'has d'engalçar, l'has de voler caçar. I això, això demostra una... És molt de dematí, s'havia d'aixecar de matí per fer aquesta foto. Això demostra un interès, un amor per l'entorn, pel paisatge, que és de pintor, és d'artista, no és de tio que va fer fotos, vull dir, així pim-pam, no. Vull dir, i això es nota, hi ha de tot, però això es nota particularment a determinades fotografies. I tot el conjunt, home, demostra una aproximació a l'arxiu des d'un punt de vista quasi espiritual, perquè haguéssim pogut tear per on vulguem, és que el pots agafar per on vulguis, l'arxiu mos imaginam, no m'ha arribat, ha passat els anys 50, a veure què sortirà quan el Bestard també i tots i el seu fill i altres fan fotografies de negatiu amb un instamàtic o amb una càmera més ràpida, més fàcil de fer fotos.
Sí, una cosa que en aquest sentit que volia completar, que, de fet, aquesta cronologia també m'ho assegura que siguin fotos d'en Guillem Bestard, pràcticament totes. Sí, sí, en canvi, sí. A partir del 30 ja hi ha el seu fill, que també a dins, del fons ja aquí, i de fet se nota la qualitat també, per
l'oig de...
Per la majoria ho són...
És que aquí vivim dues coses, per això deia que la fotografia costa tant a vegades estudiar temes de fotografia, perquè no solament el suport va canviant contínuament, va canviant el suport fotogràfic, vull dir, això que parlàvem de les plaques, les de vidre deixen de ser de vidre i comencen a ser
de plàstic,
tornen petites, fan que les càmeres siguin més mòbils, tot això va canviant, però és que a més va canviant la persona que fa la foto, i aquí a vegades sí que canvia també la mirada. I aquest és el gran valor també, que jo crec que també ara nosaltres en aquesta exposició intentem començar a intuir quina és la mirada del Guillem Bestard com a fotògraf, a diferència d'altres.
Per això, però, està molt bé que ho dieu, el títol de l'exposició és Guillem Bestard.
Clar, no és Arxiu Bestard, això és Arxiu Bestard. El que volia remarcar.
Amb això vàrem ser molt en el seu moment... ho vam parlar moltes vegades amb tu i tal, no fem una primera exposició de l'Arxiu Bestard.
No.
Perquè l'Arxiu Bestard ja donarà per molt, no tenim pressa de menjar-nos a l'Arxiu Bestard. L'Arxiu Bestard en parlarem molt i molt de temps.
I moltes coses.
I moltes coses. I a més, avui dia és un material sociològic brutal, és un material fotogràfic de l'evolució de la fotografia brutal, té moltes temàtiques. Nosaltres ara estem en l'any més tard, estem...
Guillem
Bestard és el que hem fet fill il·lustre, i és el que hem de reivindicar, perquè és un personatge, i això amb en Pere, evidentment, en parlarà molt, n'hi haurà de parlar molt, però és que és un personatge molt important per Pollença. És un personatge molt singular, polièdric, però ell en si mateix és singularíssim. És estranyíssim que surti un personatge d'aquests a finals de segle XIX a Pollença, un poble petit.
Uep, no sé si està d'acord amb Pere, perquè...
Home, més raro seria que sortís a sa poble.
No, però aquí també, i això en Ulletal també jo crec que sortirà, que era estrany i no era estrany, és a dir, m'haurem de llevar aquesta idea de que a Mallorca aquest tipus de coses, aquest tipus de personatges eren estranys, no venen tant, I sobretot, després ja si m'on anàvem a un lloc com Pollença, que teníem una institució llibre d'ensenyament, teníem en Guillem Cifra i tenim un personatge de que és l'hereu intel·lectual d'aquesta institució. I aquesta exposició és una primera mostra d'aquesta herència, aquesta mirada, aquesta molt per l'art, aquest interès per fer les coses ben fetes i després ja una personalitat caracteritzada per la bonhomia, per el conreu de les amistats, per la defensa de les idees polítiques, però no de manera sectària, per el compromís social. Tot això és una herència molt directa de l'institucionisme, del creusisme, per tant, Gent Jove de Colònia, Clara Hamill, personatges que surten molt en aquesta etapa, sobretot Clara Hamill, que és l'època en què
sí, la van posar. Sí, no, i després aquesta idea d'anfitrió i d'intercanviador, o sigui, tenim nosaltres el museu, té moltes sales dedicades a un senyor d'Argentina que es diu Attilio Boveri, i segurament no ho tindríem si no hi hagués en Guillem Bestard.
Sí, clar.
O sigui, probablement el que intervé, perquè un personatge tan interessant, que també l'haurien de dedicar a qualque dia jornades d'estudi, sigui l'Attilio Boveri, és gràcies a Guillem Bestard. Segurament, amb molta...
I per cert, hi ha quadres d'en Boveri fet amb un foto de Guillem Bestard.
No, i a més podem confirmar per cartes i per escrit que Natalia Boveri era amic íntim d'en Bestard, vull dir, d'ell i de la seva família.
I curiosament, aquí fan un fill il·lustre en els seus primers 3 anys que viu a Pollença és en Natalia Boveri.
Sí. Hem hagut d'esperar fins a
molt d'anys.
Vull dir que Natalia Boveri probablement deu ser el fill il·lustre més ràpid de la història.
Adoptiu, però bé, bueno, però sí.
Perquè és molt ràpid, perquè en 3 anys se guanya l'honor.
Això també és típic de la Llòrgia i de l'època, que a vegades un personatge extern és més fàcil de que li facis. Però vos, també era, com ha dit la Maria, amic íntim d'en Boveri i amic íntim d'en Eugen Mosgraber, un pintor alemany que està per aquí, ideològicament a les antípodes d'en Boveri, conservador, ric, bueno, no tot res té a veure, però en Bestard fa de punt d'unió, és un pal de paller de tota aquesta gent.
És increïble, realment. I aquesta tolerància, no? Aquesta tolerància en totes les idees i en totes les maneres de ser i tots els tarannars.
En Pere, xerrat d'ho i què tal? I no en dir res, en Andreu? Hi haurà què tal?
Sí,
m'has dit jo abans d'entrar en directe, però hi haurà catàleg.
Ha dit que seria molt gran.
Molt ambiciós a tots nivells, d'edició, d'esforç, de disseny i de tot plegat, i molt important perquè a més hi ha un escrit important de Pere Sales.
De Maria també.
De Maria, un altre, i un altre escrit de la senyora Maria José Mulet, que és una professora, una historiadora de l'art de la UIP, que passa per ser una de les especialistes amb arxius fotogràfics, precisament amb la fotografia aquesta, diguem, no la mirada d'ara, sinó la mirada de finals de 19, principis del 20, és una persona molt coneixedora d'aquest arxiu i d'altres arxius. I en aquest sentit, a nivell de contingut, també han pretès tenir un bon catàleg, i després és el que recull aquestes 100 fotos que bé o malament hem triat.
Encara no hi serà diumenge, no?
Diumenge encara no hi serà.
Farem de venir un parell de pits a
l'exposició. Farem a comptar les ganes.
Farem una altra presentació.
Farem a comptar les ganes. No, per temes d'impremta i edició, supos que arribarà una setmana després de la inauguració.
Molt bé.
O 10 dies, per una cosa així.
No sé si diumenge fes alguna cosa en especial en aquesta inauguració.
No
hi ha cap performance.
El que fem normalment en aquestes inauguracions, que ara darrerament hem trobat que anava molt bé fer-les de matí i no en vespre, i perquè se converteixen una mica també en una part, en una festa, i això està bé, perquè aquestes coses a vegades tenen un punt, quan se fan els vespres, tenen un punt com de massa selecta a vegades, i agafant un punt de popular, i jo crec que aquesta exposició de més és molt, la gent té moltes ganes de veure fotografies, i la gent té moltes ganes ja d'entrar-hi, i això ho notes, no?, perquè te van comentant, i jo crec que serà una inauguració de molta de gent, espero que hi ha molta gent, i res, i com sempre convidarem un trosset de coca i un poquet de vi o aigua, si algú no vol prendre vi.
Jo us havia demanat abans també d'entrar en directe què passarà després amb aquestes fotografies, ja que les heu impreses i estan en aquest format, que expliqueu-li, heu posat tant de moda també.
Home, això és una inversió, això és un patrimoni que tindrà el museu i que tindrà l'Ajuntament de Pollença, i que ara en un primer moment segurament una part podrà anar per decorar i per il·lustrar les parets de tot Can Llobera.
En principi seria la sala polivalent allà on feien, sí, allà on feien conferències, sí, i això...
Pues, si en el futur, espero, el museu creix, és possible que en el seu creixement puguem tenir una sala dedicada a Guillem Bestard, i ja seria un material que podria ser útil, exposable, perquè està pensat perquè tingui, aguanti el futur. I després hi haurà coses més puntuals, com pot ser que part de la producció l'utilitzarem per fer una exposició a la Cala de Sant Vicenç aquest agost. Fotos que no han mostrat aquí, però que sí que ja hem produït, o sigui que de fet en vorem 100, però n'hem produït 123. Una part ja està pensada per dedicar-li l'exposició que feim cada any al museu que organitza l'Hotel Molins per les festes de Sant Vicenç. Serà una exposició dedicada al Guillem Bestard, Cala de Sant Vicenç. O sigui, en aquest cas el protagonista són els dos, és el Guillem Bestard, però amb fotografies de la Cala de Sant Vicenç.
I una cosa que no ho dic, jo personalment, que també pot ser interessant, sobretot a nivell popular, és lo dels aparells i, sí, i imatges, sí, antilles.
Això ho anava a interrompre quan parlàvem d'això de les plaques i tal. Sí que mostrarem, també dins l'exposició se podrà veure una càmera d'aquestes, i perquè la gent pugui entendre què és això d'una placa de vidre. Exacte, podran veure plaques de vidre.
Plaques de vidre.
No tocar, però mira-les, sí. I altres documents que poden ser interessants, com poden ser els títols dels premis que ell va tenir a nivell internacional a Brussel·les i a París. Vull dir, perquè estem parlant d'un personatge realment fascinant. Va tenir premis, tant des del punt de vista artístic com del punt de vista tècnic. Però premis internacionals. I això, algun document d'aquests intentarem també aportar a la pròpia exposició per complementar totes aquestes fotografies, que és d'alguna manera l'atractiu principal.
Molt bé, exposició que podran veure des d'aquest diumenge a les 12:30 a l'església del convent fins al 9 de juny, i tornareu a tenir aquest horari fantàstic que és obert cada dia,
sí,
de matí,
sí, sí,
cap vespre, sense excepcions.
Això és una aposta clara perquè realment el visitant no tingui excusa per no visitar. Vull dir, està clar que al final molts dels nostres visitants són visitants forasters, i el que no podem és dir, ah no, el dilluns sí, el dilluns no, i el diumenge, i al final vam decidir amb l'Ajuntament, conjuntament vam decidir que estiguessin oberts tots els dies, i de fet les xifres de visitants que tenim de l'any passat en part es deuen a això. Vull dir, han pujat en visitants, entre altres coses perquè també han pujat en un horari molt més flexible. L'únic que canviarà és que la de l'estiu segurament l'obrirem més tard i la tancarem més tard a la tarda. Per què? Pues perquè l'horari solar mos marca i mos defineix també.
Molt bé. Idò, mira, aprofitant que són aquí, que tenim na Maria aquí, heu xerrat que heu aconseguit ja inventariar unes 10.000 imatges. Maria, bueno, per on sí, vas? No, per on te trobes dins aquest immens, aquest monstre fotogràfic que és aquest arxiu Bestard Cerdà?
Bé, a veure, la majoria són fotografies d'estudi. El que passa és que dins les fotografies d'estudi després n'hi ha d'altres, com són les d'excursions o les d'aconteixements, que jo encara no sé ell com feia la classificació. Vull dir, no sé, potser tens una caixa d'estudi i de dintre pues, te trobes una placa de, jo què sé, d'una excursió o d'un dinar.
No sap mai què te trobaràs quan t'abres una caixa, per això. Llavors, això és més emocionant, no?
Exacte, sí, això pues, és la part emocionant de la feina. I bueno, i tu anem vaig fent, vull dir, és una feina sistemàtica, vull dir, placa per placa, arxivar, fer la seva fitxa i posar en un lloc tot.
Hem de dir que la Maria fa una fitxa molt completa de placa, allà on intentant no perdre la informació que mos pugui donar, és a dir, anotant si hi havia un títol, si hi havia alguna referència, noms de personatges, sí, si hi és any, tot això, dir, la informació que hi sigui, després nosaltres n'hi posem una altra per posar-la classificada, de paraules claus, una descripció també de lo que pugui ser, els autors, que suposem, i una datació suposada, aproximada, o certes, si realment poden determinar quines. I a la vegada després el que fem és col·locar aquestes plaques de vidre dins uns sobres i unes xatxes adquirides a posta i preparades per poder conservar a les millors garanties possible aquest material fotogràfic. I després això s'etiqueta, cada un d'aquests sobres també té la signatura topogràfica i la referència, que també té la fitxa, és a dir, que la s'apulli trobar. I a la vegada també el que fem, diem sistemàticament ara ja, de tot d'una no, però sistemàticament estenet ja aquestes plaques de vidre i tenir una imatge amb alta qualitat diguem informatif, i això també ho anem guardant. Això és una feina laboriosa, però així tot, feta sistemàticament i cada dia, doncs mos dona ja aquest volum d'imatges, que clar, que gràcies a això també ha facilitat poder fer la tria, clar, de 10.000 se passen a 5.000, clar, vas...
Jo vaig anar fent una tria...
Una vegada que ja estàs en el tema temes, una vegada que arribes, dones la passa i dius, no, ara temàtica, vols que hi ha qualque tema que queda un poc coix i després ja pots cercar, perquè tens una fitxa que te permet dir, ara jo ja no m'interessa una foto guapa, m'interessa una foto que estigui molt bé, però de tal lloc, de tal temàtica.
Sí, perquè jo crec que a lo millor la gent de Pollença, vull dir, en Bestart és popularment és molt conegut, tothom coneix Bestart, que en Bestart, però ningú, molt poca gent sap qui realment era en Bestart com a artista, vull dir, és a dir, a nivell, sí, en Bestart. I clar, és a dir, el que hem intentat és fer una mica que sabés tota aquella qualitat en les seves imatges. A lo millor no hi ha tantes fotos conegudes o que tothom hagi vistes, però sí en detalls allà on ell empleava, per exemple, els estudis per col·locar la gent, o un tipus de llum que empleava, o com feia la feina. És a dir, una mica més, cercar més que l'ambestat popular, sinó l'ambestat artístic. Per dir, de qualsevol manera, mos hem centrat una mica en això.
Molt bé. Bé, deu porem aviat, tot això que mos heu explicat. Tornem a recordar inauguració aquest diumenge a les 12:30 a l'església del convent. Guillem Bestart, fotografies 1900-1930. Gràcies, Andreu, gràcies, Pere, gràcies, Maria, per haver vengut. Ens veiem diumenge allà. Una hora bona per la feinada.
Estan tots convidats. Gràcies.
Adéu.
Vinga, gràcies.
Adéu.